Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, Lloret de Mar. Ciutadans presenta un recurs per impugnar el decret d'alcaldia que dona suport al referèndum. La formació de l'oposició reclama deixar sense efecte la decisió del govern municipal, ja que, segons argumenten, el text al·lega que l'administratiu de l'alcalde és conseqüència de diverses accions polítiques, il·legals i suspeses per part del Tribunal Constitucional i, per tant, sense vigència ni marc jurídic legal. En aquest sentit, Ciutadans s'ha conjurat a vetllar per uns ajuntaments que compleixin les lleis i per aquest motiu s'oposen a que les corporacions locals siguin còmplices del que anomenen textualment un cop a la democràcia. En uns minuts entrevistarem el portaveu del grup municipal, Jordi Hernández, i després parlarem amb l'alcalde d'Olzet per saber com valora aquest recurs, el suport a la taula de forces polítiques i socials i el fet de ser citat a declarar per la Fiscalia. Som a divendres 15 de setembre. Benvinguts un dia més a l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. Titulars amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Avui anunciarem els partits de futbol del cap de setmana i ens farem ressò que les inscripcions de la Swim Run ja estan obertes. Parlarem amb el regidor d'Esports, Joan Bernat. També en l'agenda del cap de setmana ve marcada per la Festa Major de les Alegries, en què mossèn Josep Maria Castellà ja hi fa la darrera missa. Parlarem amb ell i farem balanç dels seus 10 anys al capdavant de la parròquia de Sant Romà. Després escoltarem sardanes de la Cobla Ciutat de Girona i sabrem el repertori d'aquest dissabte entrevistant el portaveu de la formació, Joaquim Burjacs. Si hi ha temps, recordarem que diumenge hi ha la jornada solidària per fomentar l'adopció de gossos. Hi participen una trentena d'entitats i hi haurà uns 80 animals per adoptar.
També sabrem com es presenta el temps per aquest divendres, així com el repàs de l'actualitat de les últimes hores amb el resum de titulars i repàs de diaris. Comencem amb salutacions cordials de Rosa Giralt, Eduard Lanza, Josep Altafulla i Moisés García.
Bon dia, bona hora.
I comencem parlant del temps perquè la nuvolositat augmentarà de matinada fins a deixar el cel molt ennuvolat a tot arreu. A partir de mitja tarda la nuvolositat tindrà a minvar per nord-est i a partir del vespre a d'altres punts de la zona de l'interior. Pel que fa a les pluges, s'esperen precipitacions a qualsevol punt del territori al llarg del dia, tot i que al llarg de la tarda minvaran pel nord-est. Seran d'intensitat feble o localment moderada, tot i que és possible que sigui localment forta a punts del litoral i prelitoral sud i central. La temperatura mínima es donarà a final del dia i serà entre moderadament i acusadament més baixa. La temperatura màxima baixarà acusadament i a gran part del territori es donarà a l'inici de la jornada.
En aquests moments, a Lloret de Mar, el cel és ben tapat, núvol i s'escapa alguna que altra gota.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui molt minvats de premsa de la jornada, tot i així repassem titulars que avui manen del diari de Girona a nivell comarcal. Esquerra Republicana de Catalunya denuncia els incompliments dels compromisos del govern amb la Devesa. També Diari de Girona es fa ressò que les cigonyes fan nit a l'entorn del campanar de Sant Cugat de Sal, que buiden i netegen l'interior de l'estany del Parc del Migdia. Els nou gegants de la Devesa enceten la Festa Major del barri i les fires inclouran una competició entre tots els barris dividits en quatre grups. També llegim al diari de Girona que l'Escola d'Adults de l'Eixample ofereix cursos a 1.200 places i 48 grups, que hi ha descomptes del 20% per temporada alta a l'espai gironès. Dos incendis a Girona obliguen a desallotjar veïns i cremen 5 contenidors. I també és notícia que les fires tindran una competició entre tots els barris dividits en 4 grups i, finalment, que la Generalitat anul·la el primer judici contra víctimes del franquisme a Girona.
Pel que fa al diari El Punt, especialment destaca que Junqueras diu prou al control de Montoro per impedir l'1 d'octubre. El vicepresident del govern comunica al ministre que ja no acreditarà si es gasten recursos pel referèndum. L'executiu de Rajoy aprova un paquet de mesures per intervenir les finances. Més qüestions, Colau i Puigdemont pacten facilitar el vot a Barcelona. Apoteosi a Tarragona per afrontar el tram final. Experts internacionals recorden a Rajoy que el vot no es reprimeix amb policies. D'altra banda, Sabater denuncia pressions de l'Estat a empleats locals. A Calella, un grup de 200 guàrdies civils arriba als hotels i la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no imposa fiances al govern. D'altra banda, presó confirmada pel jihadista que va llogar la furgoneta per l'atemptat. Barcelona vol reduir el trànsit un 10% als dies contaminants i Mataró decideix instal·lar obstacles per al centre i amb l'objectiu, diem, d'evitar atacs terroristes.
Hi ha més titulars de la jornada. El País diu que el govern de Catalunya s'instal·la a la desobediència. També diu que en la realitat paral·lela hi ha d'altres informacions que sempre impliquen una millor cobertura. Hi ha d'altres titulars com El Mundo, que diu que el separatisme obre campanya sense que el govern ho impedeixi. El diari ABC ofereix en la seva primera plana una fotografia del president Puigdemont en l'acte d'ahir al Tarraco Arena i diu que Hisenda intervé als pagaments de la Generalitat. Finalment, El Mundo titula que el separatisme obre campanya sense que el govern ho impedeixi.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret de Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972 30 96 43 28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No, el que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem el moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto. RAC, i som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret, a l'Avinguda Vila de Blanes, al costat de la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73. I ara, per contractar o sol·licitar pressupost de la teva assegurança, t'emportaràs un regal. Necessites una plaça de pàrquing? Al Gran Casino Costa Brava disposem de places d'aparcament des de només 60 euros al mes. Pàrquing vigilat 24 hores. Reserva la teva plaça d'aparcament per tot l'any al Gran Casino Costa Brava. Informa't al telèfon 972 36 11 66. Gran Casino Costa Brava. Obert tot l'any.
Al teu fill li agrada el futbol? Té entre 8 i 18 anys? Vols que gaudeixi i aprengui practicant l'esport que més li agrada? Apunta-la a la Juve Lloret. Benjamí, Alaví, infantil, cadet i juvenil. Jugarà a futbol amb quota federativa, equipació, preparació física i gimnàs. Nou club de futbol Juve Lloret. Si vols que el teu fill aprengui i es diverteixi jugant a futbol, apunta-la a la Juve Lloret. Informa't al 663 725 567.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Aquest diumenge gaudeix de la Festa de les Alegries. Un seguit d'activitats des de 2:15 del matí fins a les 6 de la tarda. Hi haurà taules i cadires sota la pineda pels qui vulguin portar-se el dinar amb servei de bar i entrepans.
Passejant, passejant per les Alegries.
Servei d'autocars gratuït gentilesa de l'empresa Segalers. Sortida de la terminal d'autobusos a 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda. Tornada cap al centre a les 2 de la tarda i a les 9 de la nit.
Les 8 i 13 minuts del matí, i abans d'obrir plana política amb el nostre tema de portada, obrim plana cultural. Estàvem escoltant l'àudio Girona m'enamora de la Cobla Ciutat de Girona, que aquest diumenge arriba amb l'última edició de la temporada del cicle Sardanes a la Fresca, que enguany ha celebrat la seva 91a edició. Com sempre, la batllada començarà amb dues peces de concert, El petit Albert, de Joaquim Serra, i Sant Manat sardanista, de Conrad Saló.
A continuació es tocaran cinc sardanes per ballar. Sardanes a l'Havana, de Jordi Molina, Camí de Besalú, de Gapit Torrent, El castell de Rubí, de Francesc Camps, La vall de Ribes, de Josep Coll Ferrando, i La plaça del Giral, de Josep Vicent Xaixo.
Parlem de tot plegat amb el representant de la Cobla Ciutat de Girona, és en Joaquim Burjacs, el tenim al telèfon. Joaquim, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin tipus d'actuació heu preparat per aquest dissabte?
Bé, una audició, doncs, per començar, com sempre, aquí a Lloret, dues de concert, que seran El petit Albert, de Joaquim Serra, i Sant Manat sardanista, de Conrad Saló, i després, doncs, cinc sardanes balladores i alegres, amb autors com en Jordi Molina, Francesc Camp, Joan Josep Coll, el tenor de la Copa, que interpretarem La vall de Ribes, i una d'en Xaixo també per acabar, un programa ben ballador.
Què us sembla la proposta que es fa a Lloret de dividir la sessió amb dues peces de concert i cinc peces per ballar?
No, molt bé, molt bé. És una proposta bastant positiva i també molt adient pel, diguéssim, pel lloc, no? Aquí Lloret, que és un lloc molt turístic i doncs que s'hi atura molta gent que passeja aquell moment, molts turistes, i doncs tothom escolta i després veuen com la gent s'incorpora, doncs que allò que estaven escoltant també es pot ballar. Està molt bé la proposta.
No és la primera vegada que veniu a Lloret, no? Ni molt menys.
No, no, no. Ara, bueno, aquesta temporada, si ja és la... No, no és pas l'última, perquè per Sant Romà potser també vindrem. Però, bueno, durant l'any pues, ja intervenim a la Plec i un parell d'audicions a l'estiu i per Sant Romà també solem participar.
Mm. Explica'ns, quina és la situació actual de la Cobla Ciutat de Girona que porta viva des del 1975?
Sí, exacte. Ja són molts anys, 40 i pico. I, bueno, treballant dur amb aquests temps que estem, doncs, de crisi de perquè sembla que ja no hi estem en crisi, però encara hi estem perquè, clar, nosaltres treballem molt amb administracions i, bueno, tot això s'ha retallat una mica. I, però, bueno, dintre el temps que estem, nosaltres estem contents de la feina que tenim i de la resposta de la gent, no? Però, bueno, això, com sempre, treballant i preparant propostes i assajant i amb projectes i fent coses noves sempre.
Mm-hmm. Ara mateix, quantes persones formen la Cobla?
Doncs a la Cobla som 11 músics i després hi ha el director, en Jesús Ventura.
Després de tants anys, fins i tot, per cert, teniu editat un CD commemoratiu del 30è aniversari, no?
Sí, em van fer... Sí, del 20 també van fer un CD, del 30, i bueno, sempre cada any anem enregistrant diversos CDs, tant com propis de producció pròpia, com encàrrecs, com per exemple aquest any doncs, l'Ajuntament de Lloret ens va encarregar el CD de sardanes dedicades aquí a Lloret, dedicat a diversos aniversaris, no? que se celebraven aquí a Lloret.
Teniu l'agenda ben plena, oi? La Cobla Ciutat de Girona?
Sí, ja deia, pels temps que estem, doncs sí, tenim feina, vull dir, l'estiu ha anat força bé, i bueno, ara aquest setembre encara es treballa bastant, i després ja ve la tardor i l'hivern, que bueno, ja començarem a preparar la temporada vinent.
Una última qüestió, Joaquim, que sempre acostumem a fer. Quina creus que és la situació actual de la sardana? S'està perdent la tradició o continua de la mateixa manera, molt viva?
No, a veure, la tradició no es perd. El que passa que, esclar, jo és el que dic sempre, abans, diguéssim, abans fa molts anys, aquesta tradició quasi bé era única, no? I llavors, doncs, clar, la majoria de la gent o tothom doncs, es bloqueava en aquí, perquè pràcticament era l'únic que hi havia, no? Però, clar, avui en dia no és així. Avui en dia hi ha moltes manifestacions culturals i en aquest país, per sort, hi ha molta vivència d'això, és molt viu, i la gent estrictament sardanista, doncs sí que, esclar, té una certa edat, és una majoria d'una edat gran, doncs que molts ja venen, el jovent s'incorpora molt a poc, i, bueno, estem en aquesta franja que... costa de... perquè llavors es fan coses fora del que és l'àmbit sardanista i la gent que no és de l'àmbit sardanista també li costa entrar, llavors, bueno, estem en aquest punt d'això, no? Que els que no són de l'àmbit sardanista no acaben d'entrar i els que hi són doncs també a vegades si es fan coses noves no entren i, bueno, doncs, diem nosaltres ha d'haver-hi tot per tothom i procurem fer les coses perquè a tothom li agradi i tothom hi entri, no?
Doncs Joaquim Burjac, de la Cobla Ciutat de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé l'audició.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
La
Les 8 i 19 minuts del matí obrim plana política. La taula de forces polítiques i socials de Lloret de Mar fa costat Jaume Dulsat després que la Fiscalia hagi citat els 712 alcaldes que han donat suport al referèndum de l'1 d'octubre. Ho exposa la portaveu de la taula i de Lloret per la Independència, Anna Maria Boix.
Volem donar el nostre suport al nostre batlle, Jaume Dulsat, així com a tots els 712 alcaldes i alcaldesses que han signat el decret de suport al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. I encoratgem els demòcrates de Lloret a defensar el nostre dret a votar sobre el futur polític de Catalunya i a participar de qualsevol mobilització que hi pugui haver en els propers dies.
Anna Maria Boix critica la prohibició de posar urnes per tal que els ciutadans puguin expressar-se a través de votacions i demana calma per poder celebrar amb èxit el referèndum.
Com es pot prohibir posar unes urnes? És que és inaudit, és que això és la democràcia. Sí, l'essència principal de la democràcia és posar urnes. Quan que algú ho pugui prohibir és el més antidemòcrata que existeix. Vull dir, és que no hi ha altra... Existeixo. Nosaltres, tranquils, conservem la calma, no perdem la calma en cap moment, som únicament els responsables de que això surti bé.
Des de la taula de forces polítiques i socials han anunciat que duran a terme un acte el pròxim 23 de setembre que el qualifiquen de potent, tot i que encara no han despatllat en què consistirà. Aquesta agrupació està formada pels partits PDeCAT, Esquerra Republicana i la CUP i les associacions Lloret per la Independència, el Barri dels Pescadors, Lloret amb el Sàhara, la Confraria de Pescadors, la Colla Gegantera, l'Associació de Puntaires, l'Obreria de Santa Cristina, el Club Nàutic i el Club Natació. En uns minuts valorarem amb el mateix Jaume Dulsat aquesta qüestió. Abans, però, expliquem que el grup municipal de Ciutadans de Lloret ha presentat un recurs d'impugnació al decret d'alcaldia que dona suport al referèndum de l'1 d'octubre.
La formació de l'oposició reclama deixar sense efecte la decisió del govern municipal, ja que, segons argumenten, el text al·lega que l'acte administratiu de l'alcalde és conseqüència de diverses accions polítiques il·legals i suspeses per part del Tribunal Constitucional i, per tant, sense vigència ni marc jurídic legal.
En aquest sentit, Ciutadans s'ha conjurat a vetllar per uns ajuntaments que compleixin les lleis i per aquest motiu s'oposen a que les corporacions locals siguin còmplices del que anomenen textualment un cop a la democràcia. Ens acompanya als estudis el portaveu de Ciutadans a Lloret, és Jordi Hernández. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, buenos días.
Per què han decidit presentar aquest recurs?
Bueno, más que lo hayamos decidido, es que es nuestra obligación. Tanto los dos concejales de Ciutadans como el resto de concejales de este ayuntamiento, el día de la toma de posesión del cargo, juramos o prometimos acatar y hacer cumplir tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, no es que hagamos nada extraño, simplemente estamos cumpliendo con nuestra obligación, que es eso, que se cumpla con la Constitución.
En aquest document, bàsicament reclameu això, que es compleixi la Constitució o hi ha més punts?
Bueno, es que supongo que a nadie extrañará que Ciutadans haga lo que está en su mano a la hora de combatir lo que nosotros consideramos que es un golpe de Estado a la democracia. Y claro, nos encontramos con que nuestro señor alcalde, de forma unilateral, promulga un decreto de alcaldía en el que dice que el Ayuntamiento de Lloret cumplirá con lo previsto en la ley del referéndum. Supongo que lo que viene a decir el señor alcalde es que, según le pedía el señor Puigdemont, cederán los locales y harán todo lo posible para que se cumpla ese referéndum. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, siendo legalistas como somos, es presentar un recurso, y el recurso que la ley administrativa nos deja presentar es un recurso administrativo contra la decisión del alcalde, advirtiéndole que lo que está haciendo de forma administrativa es tanto nulo, de pleno derecho, como anulable. Además, le recordamos que puede ser constitutivo de delitos, que estamos hablando de cosas muy serias, de malversación de caudal público, hablamos de desobediencia, en el caso del señor alcalde, desobediencia muy grave, porque me gustaría recordar que el señor alcalde tiene una citación, un recordatorio personal del Tribunal Constitucional en el que le dice que no puede cometer ningún acto ilegal y contrario a la suspensión de la ley del referéndum. Por tanto, este es el primer paso que hemos dado, que es presentar recursos contra el decreto de alcaldía, pero no es el único. Ya hemos pedido a nuestro secretario que emita un informe jurídico que estamos seguros que no va a ir muy lejos del que publicó ayer el secretario de Barcelona, y que hablaba claramente de la ilegalidad del acto y de la puesta en peligro que se está poniendo con los funcionarios públicos, porque tanto por acción u omisión estarían cometiendo estos delitos y se está jugando con su pan. Por lo tanto, también hemos pedido este informe jurídico a nuestro secretario. Y ayer, en vista de la supuesta campaña electoral que se ha puesto en marcha, presentamos también una instancia en la que advertimos y exigimos que no se ponga a disposición de ningún acto que tenga que ver con el referéndum, ni espacio público, ni local del ayuntamiento, ni ningún bien inmueble, precisamente por eso, porque estaríamos cometiendo, quien lo hiciese, un delito, y por lo tanto creo que no sorprende a nadie que Ciudadanos haga todos estos actos, incluso si fuese necesario poner denuncia y poner en conocimiento de los juzgados cualquier acto delictivo.
En aquest sentit, des de Ciutadans, quina és la solució que es proposa per donar cobertura a la petició d'una part de la població que vol votar en el referèndum?
Bueno, de momento lo que tenemos que hacer es cumplir con la legalidad. La legalidad es la que es, no es la que nosotros queramos. Hay unas reglas del juego que están preestablecidas, tenemos una constitución que tenemos que acatar y, bueno, el Tribunal Constitucional ha sido muy claro. Está suspendida la ley del referéndum y, bueno, en base al artículo 87 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, todos los poderes públicos tienen que acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es que no hay mucho que hacer. Hasta que no resuelva el Tribunal Constitucional, pues está en suspenso y no podemos hacer nada más.
Per tant, demaneu en aquest sentit a l'alcalde el que tu dius, ¿no?, que compleixi amb la llei.
Sí, sí, sí. Claramente que se cumpla con la ley y que no se ceda ningún espacio público, que se cumpla con el mandato del Tribunal Constitucional y con la legalidad. Por tanto, que se retrate con las manifestaciones que hace en el decreto de alcaldía y que, bueno, eso, que no se cometa ningún tipo de ilegalidad, no solo por él, sino también por los funcionarios públicos que los están poniendo entre la espada y la pared. Aquí parece que o estamos con el proceso o estamos en contra de él. Miren, hay unas reglas del juego que tenemos que seguir, tenemos que ser serios, y para eso está Ciudadanos. Somos un partido que nació para esto, y en un momento tan importante vamos a dar la cara y vamos a hacer todo lo que sea necesario para ello.
Dues qüestions més, Jordi. ¿Considereu que aquest recurs s'admetrà a tràmit?
Entendemos que sí. Y a la vista del informe jurídico que entendemos que tiene que emitir Secretaría, no sé qué tipo de resolución van a poder emitir, o si van a hacer como está haciendo ahora el Parlamento, que dice que, bueno, que se suspenden todas las sesiones del Parlamento hasta que no pase el referéndum. Bueno, estarían dentro del plazo contestar después de pasar el referéndum, pero vamos, lo vemos un sinsentido total, y nosotros le pedimos y le exigimos a nuestro alcalde, que también es nuestro alcalde, no solo el alcalde del procés y de los independentistas, le exigimos que sea responsable, que sea serio, que sea el alcalde de todos los vecinos de Lloret.
Uh-huh. I en aquest sentit, si s'arriba a fer el referèndum finalment, ¿hi participareu?
Nosotros somos demócratas y participamos en cosas serias. En cosas que no son serias no participamos. Hace poco, en un grupo de WhatsApp de unos amigos, me pasaron un meme respecto del referéndum, amigos independentistas, en el que hablaba de que se convocaba a una butifarrada para el día 1 de octubre, que allí habría butifarras y que, bueno, que si hacía falta, que si la servilleta la podías traer de casa, porque es posible que no haya servilleta. Unas metáfora en la que acababa diciendo, bueno, como ya sabeu, como decía Ann Raimond, pues bueno, a mí no me parece tanto una metáfora, a mí me parece que esto es un butifarrendum y yo en cosas que no son serias y cosas que no tienen garantías no participo. Es que podríamos hablar de mil garantías que no se cumplen de cualquier proceso electoral medianamente serio, empezando por los plazos, que parece que ni los mismos que lo convocan se lo están creyendo. Se promulga la ley a escasas semanas de la fecha del referéndum. Simplemente parece que es un acto más de campaña electoral, un acto más de calentar la diada, que no una cosa seria a la que le quieran dar las garantías que se merecería un proceso así. Hay tantísimas cosas. ¿Quién será mesa electoral? Es que aún no lo sabemos. ¿El censo? ¿Dónde está el censo? Yo estoy, no estoy en el censo. ¿Dónde tengo que ir a votar? Sigo sin saberlo. Si no estuviese el día 9 de octubre aquí, puedo votar por correo y no estaría en plazo. Son tantísimas cosas que hacen que no sea serio, que esto sea otro butifarrendum, que yo la verdad que yo en cosas serias no participo. Y la verdad que a los vecinos de Lloret que se consideren serios, que se consideren demócratas, yo les llamo a que no vayan a participar de algo que no es serio.
Doncs recollim les seves paraules. Jordi Hernández, portaveu de Ciutadans, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, bon dia.
Parlem ara, donem pas a l'alcalde, el tenim al telèfon, Jaume Dolçat. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem pel recurs d'impugnació de Ciutadans. Com el valora?
Doncs la veritat em sembla que els ciutadans fa el que considera que ha de fer i si ells consideren doncs, que aquest recurs és impugnable, doncs això ho fan. Esperarem l'informe tècnic i en qualsevol cas resoldrem en base al que digui l'informe tècnic i un cop tinguem tots els elements de judici. Res més, no té massa més a valorar.
És aquest el procés que seguirà, no?
Sí, evidentment, com no pot ser d'una altra manera. Nosaltres, o en aquest cas, jo decreto, faig aquest decret d'alcaldia en base a una llei aprovada pel Parlament de Catalunya. Quan faig aquest decret, la llei és vigent i després el Tribunal Constitucional la suspèn. La suspèn vol dir que la deixa en stand-by, que la deixen a l'aire a l'espera d'entrar al fons. El que jo no faré és com els companys de Ciutadans que es perden en els procediments. Ells tot ho interpreten a la llei, tot ho interpreten a la... En fi, jo crec que la política és alguna cosa més que fer interpretar lleis o que parlar de lleis. Per mi o per nosaltres està per davant que la gent pugui opinar i expressar-se lliurement. Això és el que creiem que és necessari, que la gent pugui expressar i dir el que pensa i el que vol. I, evidentment, tan lícit és la persona que vol votar sí com la que vol votar no, com el que no vol anar a votar o com el que vol votar en blanc. Per tant, té la mateixa validesa democràtica votar una cosa com una altra. El que no farem és emparar-nos a la llei i prohibir-ho tot, perquè si seguíssim així encara estaríem al segle XIX, les dones no votarien, segons quines classes socials anirien en un autobús segregat, i, perquè clar, les lleis en aquell moment també ho emparaven. Per tant, em sembla que és un argument pobre emparar-se en una llei. Entenc que el que està fent el govern de la Generalitat és intentar doncs, tirar endavant un referèndum de l'única manera possible que té, perquè evidentment el Tribunal Constitucional, la Fiscalia, el govern i tots els poders fàctics doncs, estan en contra, i nosaltres el que ens dediquem és a governar Lloret de Mar, que prou feina tenim, però això sí, evidentment, intentem doncs, que la gent que vulgui votar doncs, pugui fer-ho, independentment del seu resultat.
D'altra banda, com valora que la taula de forces polítiques i socials li hagi fet costat després que la Fiscalia citi els 712 alcaldes a favor del referèndum?
Home, per començar, em sembla una alteració democràtica que una Fiscalia citi a 700 alcaldes de Catalunya per manifestar que volen deixar la gent votar. Em sembla que fa un flac favor a la democràcia. A partir d'aquí, que la taula de forces ens doni suport, em sembla fantàsticament bé, perquè al cap i a la fi doncs, que algú li recolzin un acte tan normal, perquè el que sembla és que estem intentant donar una pàtina d'extraordinarietat a una cosa perfectament normal. A Lloret de Mar, cada vegada que algú demana un acte, perdó, que demana alguna instal·lació, alguna sala, per fer algun tipus d'activitat cívica, lúdica, associativa, o turística, o esportiva, o cultural, l'Ajuntament els hi cedeix. Perquè no hauria de fer el mateix jo amb el govern del meu país que em demana poder doncs, tenir unes escoles per anar a expressar una opinió. No tindria cap sentit que no ho fes, com no ho fem o com no ho deixem de fer amb moltes altres associacions de qualsevol tipus. Per tant, el que sí que ens estan és fer convertir en alguna cosa extraordinària una cosa que hauria de ser perfectament normal, una normalitat palmària, que és que la gent pogués anar i opinés sobre un tema concret.
Arribat el moment, anirà a declarar?
Evidentment. Home, evidentment, si un jutge em demana anar a declarar, estic jo no d'acord amb allò que m'han de preguntar, evidentment, de la mateixa manera que quan alguna persona em demana citar-se amb mi pel que sigui, doncs jo l'atenc. Si un jutge em demana declarar, evidentment no és cap tonteria i tant que hi aniré i respondré el millor que sàpiga les preguntes que un jutge em pugui fer.
Pel que fa a la manifestació de suport als alcaldes de dissabte al migdia, hi assistirà?
Doncs la veritat, tenia un tema personal, però intentaré que sigui així. Vaig acabar de mirar l'agenda perquè, al cap i a la fi, encara que treballem tot el dia i tots els dies de l'any, doncs alguns dies també tenim coses personals a fer, però miraré de poder-hi ser. Però com dic, donem una extraordinarietat, una cosa que hauria de ser perfectament normal. Per tant, entenc que és una manifestació que no hauria de tenir lloc perquè els alcaldes no haurien d'estar imputats ni investigats per una cosa tan simple i quotidiana com és deixar uns espais perquè la gent pugui expressar la seva opinió.
D'altra banda, li preguntem també sobre la jornada que s'ha fet aquest dijous a Torremolino. Què es va explicar i de què li ha servit a Lloret aquesta participació?
Home, Lloret de Mar formem part, de fet som és una idea que sorgeix d'unes converses entre l'alcalde de Salou i jo mateix fa un any enrere, en què vam considerar que hi ha unes quantes destinacions turístiques a l'estat espanyol que tenim una sèrie de problemes molt iguals, no? D'ordenació turística, de seguretat, d'aquestes destinacions. Per tant, tenim una sèrie de problemes, de reptes, de necessitats comunes. Pensar, doncs, que fora bo tenir un lloc de trobada on puguem expressar, intercanviar opinions, compartir coneixements, compartir casos d'èxit, compartir també d'altres que no són casos d'èxit, per millorar tots plegats i també, doncs, per servir com a lobby positiu amb les altres administracions superiors. Perquè, com dic, tots els que integrem aquesta aliança són gent que multipliquem per molt les nostres poblacions, són gent que donem servei a molta gent que no és la del municipi, per tant, tenim una sèrie de versemblances, doncs, que creiem que són molt útils posar-nos d'acord i poder treballar, doncs, per oferir uns productes millors a la gent que ens visita i, com dic, tenir més força de cara a administracions superiors.
Algun repte damunt de la taula?
Molts. Sobretot la llei de finançament, una millora de finançament per les destinacions turístiques. Creiem que estem dotats tots nosaltres, a qualsevol població, pugui ser Salou, Lloret de Mar, Benidorm, Torremolinos o Calvià, que multiplica per 4 a la seva població, que necessita més carreteres, que necessita més metges a l'estiu perquè té molta més població, que necessita més serveis d'escombraries de tot tipus, doncs creiem que estem infradotades econòmicament i aquest és un punt comú de sortida i a partir d'aquí, doncs, farem les reunions amb les conselleries, els ministeris o la Unió Europea adients per poder millorar aquest finançament i que, per tant, els nostres ciutadans i també els turistes, doncs, rebin uns millors serveis.
Doncs, Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, li agraïm molt aquestes explicacions i que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 7 minuts de 2:15 de 9 del matí. Continuem. El temps, la previsió meteorològica avui, Lloret s'aixeca amb el cel ben tapat, amb núvols i amb algun altre plogim que ja s'escapa. La previsió és que el cel serà molt ennuvolat o cobert arreu durant tot el dia. A partir de mitja tarda, la nuvolositat tendirà a minvar pel nord-oest i a partir del vespre a altres punts de l'interior. S'esperen pluges, no gaire intenses, però sí xàfecs amb alguna que altra tempesta.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Comencem per al diari de Girona, que titula en portada un titular d'esports. El Girona vol convertir Montilivi en un estadi de 25.000 o 30.000 localitats. D'altra banda, també s'explica que el jutjat de Girona rep més de 400 demandes per les clàusules sol des del juny. Declaren nul el judici contra un guàrdia civil afusejat. A Girona, al març del 1939, Endesa posa en servei la nova línia d'alta tensió que alimentarà la Costa Brava i el Tribunal Superior de Justícia s'alia amb una de les empreses d'ambulàncies més grans de l'Estat. Pel que fa al diari El Punt, a la seva edició nacional, paraules del president de la Comissió Europea que diu: si guanya el sí, ho respectarem. D'altra banda, diu, sense aturador, cap al sí. Els partidaris de la independència obren la campanya a Tarragona. El govern ja no passa comptes a Madrid i més querelles ara contra l'AMI i la CM. A l'edició gironina del diari El Punt, primer judici franquista que es declara nul a Girona. Cinema, emocions i infància al CaixaForum. Girona, la demarcació amb més menors ofegats, i en esports, els nous amos del Girona pensen a llarg termini.
Els diaris parlen de Lloret.
Dues referències a Lloret de Mar a la pàgina 22 del diari El Punt. Pinces i tallaungles per robar carteres a Lloret. Els Mossos d'Esquadra atrapen dos lladres especialitzats. Recuperen dues carteres, targetes de crèdit, documentació personal i 430 euros en efectiu. És la mateixa notícia que trobem a la pàgina 23 del diari de Girona.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
L'oferta esportiva local al teu abast. Consulta el llibret informatiu. Inscripcions a les escoles i cursos municipals. A l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, OIH. Els baixos de l'Ajuntament. Inscripcions online amb certificat digital i sistema vàlid. L'oferta esportiva local al teu abast. Més informació al 902 36 75 12. També hi ha oferta de clubs, associacions i entitats. Consulta el llibret informatiu. Lloret de Mar. Vila esportiva.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 41 minuts del matí obrim plana esportiva. Ja s'han obert les inscripcions per la Tuna Race Balfagor Swim de Lloret. La prova que es disputarà el pròxim diumenge 24 de setembre té com a objectiu recórrer nedant al litoral del municipi de nord a sud.
Els participants podran apuntar-se a una de les dues categories. La primera, que té un recorregut total d'un quilòmetre i mig, la sortida està fixada a la platja de Fanals, mentre que l'arribada serà a la platja de Santa Cristina.
Pel que fa a la segona categoria, destinada a usuaris més experimentats, compta amb una extensió de 6 quilòmetres. El punt inicial serà Cala Canyelles i al final, de nou, la platja de Santa Cristina.
Les inscripcions es poden formalitzar en línia al web tunareisbalfagor.com.
Ens acompanya als estudis per parlar d'aquesta prova el regidor d'Esports, Joan Bernat. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què Lloret acull aquesta prova?
Bé, des del Departament d'Esports sempre estem intentant buscar noves modalitats esportives o proves que creiem que s'han de fer a Lloret, i una d'aquestes era fer una competició amb aigües obertes. Al mateix temps, el mateix dia que es fa el Chinochano, doncs creiem que era important que es fes les platges de Lloret, doncs ja que de manera espontània ho podia fer o algú, ho volem fer de manera organitzada. De fet, ja a les platges de Lloret, el dia 24 de setembre, hi ha molta gent que la fa amb caiac o la fa amb llagut. Creiem que era una bona data. Pensàvem que també, crec que hem d'ensenyar, sobretot a la gent que ens visita al litoral, és una altra manera de veure Lloret de Mar, des del mar, i vam pensar que era molt adient fer un tipus de prova com aquestes, natació amb aigües obertes, que tampoc tenim una competició amb aquesta distància, i sobretot aquest dia aprofitar sinergies i que la gent, doncs, el mateix dia pugui menjar les sardines i pugui veure aquella festa, que és aquesta marxa que organitza fa molts anys el Chinochano d'una manera impecable.
I el dia d'abans una altra prova similar.
Sí, fem la Swim Run, és una competició, és una modalitat esportiva que combina el córrer i el nedar, i bé, és bastant espectacular, és un circuit de 12 quilòmetres i mig pels adults que començarà el dissabte. Això és diferent, d'una cosa del Swim Run, que corre i nedar, que es farà el dissabte, dia 23, a les 9 de la nit, a les 9 del matí, i que serà des de Fanals, i combina el córrer i el nedar. Però es nada, per exemple, amb la mateixa roba que es corre, i combina molt de tros de camí de ronda, també amb aigües obertes. I creiem que serà molt espectacular. També hi ha el mateix dissabte es farà pels nens, perquè facin un tastet del que és això, a les 12 i mitja, i llavors sí, el dia 24, aquestes dues proves de nedar, que són d'un quilòmetre i mig per la gent no tan experimentada, i el de 6, que és un recorregut molt més exigent i més espectacular.
pel que fa a aquesta de diumenge, del dia 24, és la primera vegada que s'organitza a Lloret, no?
No, no, és la segona.
Sí, la segona?
La segona edició, l'any passat va ser la primera, va funcionar bastant bé, creiem. Tot això depèn també del mar, no? Al final ens va sortir un dia espectacular, hi havia mar plana, la gent va disfrutar molt i creiem que aquesta segona edició complirà expectatives. La gent s'endú una sorpresa molt gran, gent, per exemple, que no coneix el litoral o que no el coneix d'aquesta manera. Creiem que és una cursa molt ben organitzada, exigent, però també que compleix totes les expectatives. Es surt des de Santa Cristina amb catamaran, es porta la gent, els nedadors, fins a Canyelles i després la tornada, creiem que i al final la festa amb les sardines, creiem que és una cosa molt, 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 molt espectacular i la gent que ve ho disfruta bastant.
El litoral de Lloret de Mar, cada vegada més utilitzat per proves esportives, eh?
Sí, 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 sí. Jo creiem, nosaltres sempre hem dit des de fa uns anys, no?, que a Lloret de Mar, en els equipaments municipals, li costava créixer, cada cop tenim més clubs i cada cop tenim més activitat esportiva que hem de combinar amb el turisme esportiu, i una manera que tenim de créixer en aquest tipus de turisme o d'esdeveniments és amb els esdeveniments outdoor, com així estem fent, doncs, amb modalitats de paddle surf, com així estem fent amb el tema de la night trail, per exemple, doncs ara amb aigües obertes. Creiem que és una manera de créixer, una altra manera de conèixer Lloret de Mar i un altre tipus de turisme, i molt de nacional, que ens ajuda a potenciar aquesta marca de destinació turística esportiva.
Quantes persones es preveu reunir?
A veure, no volem tampoc massa gent, i de fet en la prova de 6 quilòmetres també, amb l'exigència que té, l'any passat van ser unes 100 persones. Nosaltres el límit l'hem posat en 100, si poden ser unes quantes més, millor, i també la prova d'un quilòmetre i mig també, sobre les 100 persones que faran aquest recorregut que surt des de la platja de Fanals i és molt més assequible per la gent que ja nada d'una manera diària, i tampoc és un recorregut massa exigent fer un quilòmetre 500.
Perquè hi ha una edat límit per participar?
Edat límit? No.
Em refereixo per nens i adults.
Crec que en principi no. El que sí que s'ha d'exigir a la prova de 6 quilòmetres, i en aquest sentit segurament sí que hi ha un límit d'edat, és acreditar marca en 3 quilòmetres. Llavors, home, normalment aquestes proves són ja per gent més adulta que porta molt de temps nedant, i en principi està pensat més la carrera de 1.500, que aquesta sí que és oberta a totes les edats, però bueno, depenent del mar i també amb molts factors, però en principi sí que és oberta a tothom.
Les persones interessades que han de fer per participar-hi?
Doncs apuntar-se, inscriure's, informar-se. Encara queda una setmana, per tant ho poden fer. I és a tornarrisbalfagó.com, que és l'organitzador que fa aquesta prova, i que es posin en contacte a través d'online i facin aquesta inscripció i que ho vinguin a provar en qualsevol de les modalitats. Sobretot el dissabte sí que combina córrer i nedar, i bé, és una miqueta molt més específic. Jo recomanaria a tota la gent que el dissabte al dematí es passi per veure una prova d'aquestes característiques, i el diumenge, doncs, els menys experimentats que facin el tastet, que és la d'un quilòmetre i mig. De fet, aquí a Lloret de Mar es fan altres proves com la travessia de Lloret, i per tant seria un recorregut en proporcions igual que la travessia o potser una miqueta més, i que ho facin els més experimentats a la cursa de 6. En qualsevol cas, ens veurem el dia 23 i 24 en aquest Sum Lloret, amb un cap de setmana amb natació d'aigües obertes.
No hi ha excusa, Lloret, per fer esport, eh?
Jo penso que no, que intentem cada cop fer més coses i que la gent provi altra, provi disciplines, i si a més no, que s'acosti a veure que és un espectacle de debò.
Doncs Joan Bernat, regidor d'Esports, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
I seguim en plana esportiva per explicar que el club de futbol Lloret afrontarà un complicat desplaçament al camp del Manresa en la tercera jornada del campionat de Lliga de la Primera Catalana. Després de dues derrotes en els primers partits, els homes de Turdiales encara no han puntuat i volen començar a sumar resultats positius per no quedar estancats a la zona baixa.
El nou Congost de Manresa és un estadi que sempre ha presentat dificultats pels lloretencs, i des dels darrers ascens a la Primera Catalana només han estat capaços de guanyar una vegada. Va ser el passat curs en una victòria per 0-1 amb un gol de Roger Mora. El Lloret buscarà tornar amb els 3 punts per recuperar la confiança i la bona dinàmica que va deixar la pretemporada.
El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia amb l'arbitratge del barceloní Serra Sant.
Però hi ha altres partits previstos pel cap de setmana. En tercera catalana, el filial del Club de Futbol Lloret jugarà a casa davant de la Vidrarenca aquest dissabte a 2:15 de la tarda i en el Camp del Molí.
A la mateixa instal·lació, però diumenge a les 10 del matí, el Futbol Club Lloretenc de la quarta catalana rebrà la visita d'alcaldes de Malavella. A la mateixa categoria, l'Sporting Lloret es desplaçarà a Riells i Viabrea per jugar aquest diumenge a les 5 de la tarda.
No deixem el futbol i parlem ara del partit del Girona de la jornada 4 de la primera divisió. L'equip de Pablo Machín torna a Montilivi per jugar davant del Sevilla. Serà aquest diumenge a partir d'un quart de 5 de la tarda.
Els gironins, onzens amb 4 punts a la classificació, volen fer-se força a casa i refer-se de la derrota de la passada jornada a Sant Mamés davant de l'Atlètic Club. El conjunt sevillà serà un dur rival.
Entrenats per Eduardo Berizzo, han sumat 7 punts en aquest inici del campionat i ocupen el tercer lloc a la classificació. Aquest dimecres, a més, van aconseguir empatar a 2 gols a Liverpool en la primera jornada de la Champions League.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim amb més qüestions. Més d'una desena d'activitats aquest diumenge 17 de setembre a la Festa Major de les Alegries. El paratge celebra la seva diada particular al llarg de tot el dia en què s'espera reunir unes 350 persones. Tothom que hi vulgui assistir s'hi podrà desplaçar en un autocar gratuït que sortirà des de l'estació gràcies a l'empresa Segalés.
La jornada s'obrirà 10:45 del matí amb una audició de sardanes que anirà seguida de jocs infantils i de la inauguració de les noves rajoles. A partir de les 12 hi haurà missa solemne que serà oficiada per darrera vegada pel capellà Josep Maria Castellà. En concret, aquesta serà la seva darrera missa a Lloret, ja que es trasllada a una altra destinació.
La celebració seguirà amb els batets i l'actuació de Xavi Forneguera, concursant de la Voz Kids. A la tarda hi haurà sardanes i un berenar popular.
El principal esperit de l'esdeveniment és mantenir viva la tradició de les alegries, que era l'indret en el qual es duia a terme la Festa Major de Lloret a finals del segle XIX. Ho explica l'expresident de l'Associació de Veïns, Josep Carreras.
Hem de comptar que ha sigut molts anys la parròquia de Lloret i que antigament la Festa Major es feia allà dalt. Aquí, precisament aquest any, la portada, diríem, del que és el programa de la festa és la Festa Major de l'any 1930 i alguna cosa. Amb els anys la cosa ha canviat, el poble s'ha desplaçat a mar, hem substituït les alegries per Santa Cristina, bueno, no hi ha res a dir, al contrari, és una festa d'estiu que és molt celebrada per tothom, però nosaltres intentem mantenir la tradició de que les alegries també ha sigut un punt important de Lloret.
La festa acabarà amb un gran ball. A més, durant tot el dia hi haurà servei de bar i entrepans i una trobada d'Urban Sketchers. Es tracta d'uns pintors que deixaran exposats els moments més destacats de la jornada.
Són pintors que pinten el moment. I pinten sobre la marxa pues, el que veuen en aquell moment. Per exemple, ahir la Rosa ens va enviar una imatge de les alegries amb la senyera penjada que l'acabaven de penjar pues, ahir al dematí. Dies això, anar al lloc dels fets, de l'actuació, del que sigui, i pintar sobre el moment i deixar-ho pues, exposat allà perquè la gent ja ho vegi al moment.
D'altra banda, i pel que fa a l'Associació de Veïns de les Alegries, s'ha produït una renovació de la seva junta amb l'entrada de nous membres. A més, hi ha nova presidenta, és Maria Àngels Ribes, que agafa el relleu, com dèiem, de Josep Carreras.
Donem veu ara al mossèn de Lloret, Josep Maria Castellà. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Aquest cap de setmana vostè oficiarà per última vegada les misses aquí a Lloret. Amb quin sentiment arribarà aquestes últimes dues cites?
Bé, doncs d'haver complert tot un període que m'havia marcat de 10 anys, en el sentit de dir no vull pas estar més de 10 anys en un lloc. Amb 10 anys un ja té temps d'haver fet la seva feina i el perill després d'agafar rutines i no avançar prou. Per tant, doncs, és un comiat com per dir, mireu, he complert una etapa i ara deixo el relleu amb una altra, més jove, amb nova empenta, amb nous plantejaments, suposo també, que pugui anar accelerant la vida de la parròquia de Lloret. És llei de vida, això, no?
Fa 10 anys que va posar els peus a la parròquia de Lloret. Com definiria aquesta llarga etapa?
A veure, primer de tot, vam venir dos, mossèn Jesús i jo, i un Lloret dona feina com per dues persones entregades totalment. Però també després, quan mossèn Jesús no es va trobar bé i va marxar, vaig plantejar-me que si hi havia persones que sabien assumir també la seva col·laboració i la seva participació a la parròquia, es podia portar una parròquia. I aquest ha sigut una mica el meu cosa principal que he volgut insistir. Promoure les persones a que se sentin la parròquia com una cosa seva i que hi puguin aportar el seu treball, el seu voluntariat, la seva il·lusió d'anar treballant per una comunitat viva. Pensem una cosa, de vegades els rectors passen per les parròquies i se'ls recorda per si van arreglar el campanar o van construir tal cosa. Jo penso que, vaja, a mi m'agradaria que em recordessin perquè he pogut estar a prop de les persones. Les obres, ja es fan les obres, però les persones és l'important. I per tant, aquests 10 anys aquí per mi ha sigut un intentar estar a prop, posar-me a l'abast de la gent, de la gent que et vol preguntar, posar una mica la seva vida així, amb confiança, ajudar a créixer la fe. Em sembla que és tota una feina molt maca que podem fer els capellans i jo he intentat de fer-la. 10 anys d'estar amb una comunitat que de vegades precisament a Lloret queda dispersa per la quantitat de gent de fora que ens ve. Però hi ha un nucli. I aquest nucli és el que he intentat treballar, tot acollint els que venen de fora.
Quina serà a partir d'ara la seva nova destinació?
Vaig a anglès.
Anglès.
Anglès, i anglès porta també 4 parroquietes més al voltant. Bon Matí, Constantins, Sant Julià del Llor i Sant Martí Sapresa. Però el lloc central, diguem-ne, serà anglès. Estaré anglès, una població que deu tenir cap a 6.000 habitants, no sé si, potser no hi arriba. Però vaja, ja és un centre d'allà, d'aquella petita contrada.
Parlem ara del seu successor. Se sap ja qui el rellevarà?
Oh, i tant.
Sí?
Sí, mossèn Martirià Brugada. A més, hi ha gent de Lloret que el coneixen, que l'han vist en alguna ocasió, que s'han trobat, i ell ha vingut ja per aquí algun dia, i diumenge també vindrà a les Alegries. Almenys a l'hora de dinar, quan hagi acabat la seva feina allà, quan s'hagi acomiadat també dels seus pobles, llavors doncs li vam dir, mira, a les Alegries, veuràs quin ambient tan maco hi ha per aquí, Lloret, perquè de vegades només es coneix l'ambient així de festival de turisme, i en canvi també hi ha unes Alegries amb unes tradicions, i va dir que sí, que per poc que pogués, que vindria, per tant ja anirà saludant i coneixent a la gent.
Què ens pot dir d'aquesta persona i quins consells li donarà?
A veure, és una persona que diria jo, així és com jo sóc més aviat receptiu i així i meditatiu, ell és molt més llançat, és més espontani, té moltes idees. Ell entén molt en coses d'art, s'ha llicenciat en coses d'art, sobretot entén molt en coses de sants, santorals, vides de sants, imatges i coses d'aquestes, per tant, de cares a tot aquest interès que de vegades hi ha aquí per l'Església de Lloret, ell podrà portar-hi molta cosa. I a la vegada té molta experiència també d'haver estat en poblacions no pas petites. Per exemple, va estar 16 anys, em penso, a Palafrugell. I Palafrugell, doncs, ja és un lloc que porta la seva feina de poder conduir una parròquia amb moltes coses. Per tant, no ve pas enganyat, no. No m'he pas enganyat, ja sap el que es trobarà i el que haurà de fer front. I penso que té moltes capacitats d'organització, de repartir feina, de ser present a molts d'aquests llocs. Ja va venir aquí i li van presentar al Consell Parroquial totes les activitats que hi han i ell s'ho va anar anotant i, per tant, ja podrà fer-hi front de seguida que siguin aquí.
Doncs Josep Maria Castellà, li agraïm moltíssim la connexió telefònica i que passi molt bé les dues últimes cites aquí a Lloret de Mar.
Bueno, em vaig acomiadant cada dia una mica. Molt bé.
Gràcies i bon dia.
Gràcies a tots vosaltres. Adéu.
I a falta d'un minut per les 9 en punt del matí, després d'escoltar les paraules de Josep Maria Castellà, que s'acomiada de Lloret de Mar després de 10 anys com a mossèn, posem el punt final al bon dia, bona hora d'aquest divendres. La informació segueix cada hora en punt aquí a Nova Ràdio Lloret. Salutacions de Josep Altafulla i Moisès García, que us hem acompanyat en directe.
Bon dia, bona hora.